Quan arribes als 40, els cabells blancs volen dir que has guanyat en sabidoria. Aquell mal de genoll vol dir que has viscut molt i molt intensament. I potser gastes ulleres de prop, però les coses importants les veus més clar que mai. A nosaltres ens passa. Celebrem el 40 aniversari i ens sentim ben joves. Ràdio Valira, la primera, la d'aquí. 40 anys siguent la banda sonora de la teva vida. Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Com estem? Passen a la vora de 6 minuts de les 12 del migdia. Hola, Ricky. Com ha provat el pont?
Molt bé.
Sí.
Molt bé, molt bé. Molt bé. La veritat és que... Sí, tranquil, tranquil.
La canalla per aquí, tinc sí. Els meus nets.
Ah, molt bé, sí. Sí,
fet d'àvia.
Has fet d'àvia.
Clar.
Doncs molt bé, sí, molt bé. Sí. Doncs jo, jo no he tingut els meus nets per aquí. No he fet d'avi, per tant, no...
Ha no he fet pogut... marató futbolística, no us ho perdeu.
Per cert.
I de bàsquet, i de tot.
Deixa'm
I en Morabanc,
que... molt bé.
Més de 100 punts,
Més de 100 punts, el... Lleida.
Ah, oh, Giaupos, Lleida. Que, com que hi havia l'aplec del cregol...
Deu ser això.
Estaven tips.
Estaven
de tants
tips, de tants
cregols que es van menjar.
Tants cregols.
Mare meva, mare meva.
Doncs, com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al Passeu Sense Trucar. I deixa'm que digui que, efectivament, tens tota la raó i he fet marató, perquè com no m'he mogut aquests tres dies d'aquí, del Principat, doncs he fet marató esportiu, en tots els aspectes, no? Però sí que m'agradaria dir, i a més ja ho he dit en diverses ocasions, i em té la cosa bastant emprenyat, no vaig poder veure a través de Zon el partit que jugava a l'Espanyol amb la Reial Societat. Sort em vaig tenir que ho vaig poder veure per l'aplicació, no? Bueno, vaig trucar a Andorra Telecom, que se'n va atendre extraordinàriament bé...
La queixa del dia.
Vaig explicar... Sí, és que no tenen vergonya. La queixa del dia, però, de veritat, no tenen puta vergonya. Jo, el xicot que em va atendre, insisteixo, molt bé, em va dir que la culpa era de Movistar. I, clar, jo no estic inscrit, o jo no pago a Movistar, pago a Andorra Telecom. I pago per veure doncs, les coses que m'interessen. I una de les coses que més m'interessa és veure els partits del meu equip, que en aquest cas és de l'Espanyol. Em vaig quedar, el vaig veure, a través de l'aplicació, però no a través de la televisió.
Quines Senyors, coses,
Sí, coses que... Després vaig estar parlant amb altres companys, amics, que estan en la mateixa situació, tot i que no són de l'Espanyol, però que sí que em van dir, diu, hi ha moltes vegades que passa...
Ah, veus, que... com no ets tu sol.
Ah, no, clar, home, jo ja sé que no. Home, Candela, jo ja sé
seria.
Que no sóc sol, però que vull dir que si pagues un dineral, perquè a més costa un ull de la cara, i, a sobre, quan vols veure alguna cosa, no la pots veure, almenys a través de la televisió, i quan et diuen que la culpa és de Movistar, doncs jo els hi diria als de, en aquest cas, Andorra Telecom, que la culpa és vostra, perquè us heu d'ocupar...
Dels abonats, clar.
Clar. Evidentment que s'han d'ocupar dels abonats, que a vegades sembla que passi. I després també els hi preguntaria... si això passaria amb el Real Madrid o amb el Barça. Vale?
Bueno, i què faràs, doncs, ara?
Ja m'he queixat. Mira, per sort tinc això, que és fantàstic, i et pots queixar. Hi ha gent que no ho té i no es pot queixar i que també està amb un d'aquests que parlava precisament, que també em deia, escolta, diu, això cada dos per tres m'hi trobo. Ja. Sí, dic, però clar, no es pot queixar, però és que és veritat, ja està bé, tu, que per això pagues. Per això pagues. I el que no podes fer és dir, no, la culpa la té Movistar perquè no ens han servit les imatges.
Bueno, la pues, escolta, culpa és del xa-xa-xa.
Jo pago, religiosament, Això jo li podria dir ara a final de mes, no, miri, sap què, no el pagaré, perquè, clar, com tampoc he pogut veure el que m'interessava...
T'imagines?
Clar, llavors et tallaran ràpid. Bueno,
en fi, parla amb el senyor director.
Amb el senyor Nadal, crec que es diu, El senyor Nadal. A veure, em sembla que es diu Nadal. Pues sí, ja m'agradaria parlar-li, però bueno, li diria el mateix que estic dient ara.
Ah, sí, que ja està bé. Però ho dic per si no t'escolta o no li fan arribar el missatge.
Igual li fan arribar.
Vinga, doncs.
Bueno, després també tenim el xou del Zapatero.
No, oh, sí.
Oi, senyor, el sumari que acumula indicis que situen al capdavant d'una trama l'amic Zapatero i que, bueno, han trobat desenes de joies incautades en una caixa fora del despatx. Això jo us ho explicaré. Això és la deixa de l'avi Florenci.
No, això allò era dels Pujol.
Bueno, però li va deixar el Zapatero i el Pujol.
No, que va ser un...
No va per aquí, això?
Ho va heredar i...
Ja.
La dona, la Begoña, que ha estat citada,
sí,
Gómez de la Fuente, la sí, seva dona, ha estat citada. I també de joies, doncs, que li havien regalat en els seus viatges.
Sí, sí.
No ho sé.
No ho sé, noia, perquè realment...
Hauria d'haver anat a comprar oro i llavors prendre-s'ho i ja s'ho hauria tret de sobre.
Sí, no ho sé. No ho sé, perquè fot...
Déu-n'hi-do.
Fot pena tot plegat, Bé, després també tenim el papa, que ja ha alertat a la seva primera encíclica contra els poders que controlen la IA. Que em fot més por que una pedregada. Mira que fa temps que ho dic. Ara ho diu el papa i potser li faran més cas, que no pas a mi. Però això de la IA s'ha de vigilar. Això de la IA s'ha de vigilar. Ah. I molt. Però bueno. I després felicitar el Barça per aquests 8 jugadors que porta la selecció.
No, mira.
I, bueno, el Real Madrid, que per primera vegada històricament no n'hi ha cap a la llista. Ni Florentino.
Home, Florentino, si l'haguessin convocat,
és
la veritat
que
és que no...
És que ni Florentino, Hosti, tu, és molt fort, Molt fort, Cap, Crec, si no estic equivocat, que és la primera vegada a la història de la selecció espanyola que passa una cosa d'aquestes. Ara, també et diré una cosa, a qui portes del Real Madrid? Si pràcticament el 90 o 80% són estrangers.
Clar. Han de tenir la nacionalitat, ja seria el colmo, no?
Sí.
Espanyol, però, en aquest
cas. Clar, però vull dir és que tots són estrangers. Bueno, felicitar també el Morabanc.
Sí, el que
dèiem. Que va guanyar. Sí. Felicitar també, qui més hem de felicitar?
Oh, i el Futbol Club Andorra va perdre.
El Futbol Club Andorra va perdre.
Un gol els hi van fer els de Ceuta.
Sí. I, bueno, la Lliga ja s'ha acabat.
Gràcies a Déu,
ara comença el Mundial.
Home, comença el Mundial, i aquesta setmana també tens futbol.
A veure, tenim per una banda, demà. Bueno, aviam, també tenim futbol femení, que encara no s'ha acabat la Lliga.
Home, van guanyar la Champions, si no us dic.
Això sí, les nenes van guanyar la Champions.
Les nenes de on?
Del Barça. Ah. Van jugar molt bé, carai. Val. Ostres, no, molt
també
bé.
També t'ho vas mirar?
També. també. Mare, bueno, mira, hasta
quin cap de setmana.
Escolta, Candela, per mirar-me, hasta m'he mirat les 500 milles d'Indianàpolis.
Déu-n'hi-do, que ha acabat marejat, oi?
Escolta, tu, allò és horrorós.
No s'acaba mai.
Passa que no va guanyar el Palou. Ja. L'amic Palou va quedar, em sembla que va quedar setè.
Sisè o setè. Pot guanyar sempre, tampoc,
no? No pot guanyar sempre, però també les 500 milles d'Indianàpolis, escolta, és el cuento de mai acabar, i vinga, dona voltes, i vinga, dona voltes. Bueno, què més? Alguna cosa més que em deixi? Perquè és que ha sigut un cap de setmana realment tremendo, Mira, estic cansadíssim.
No m'estranya, tant d'esport, no?
Buah! Bueno.
Vinga, doncs, centrem-nos.
A veure, més coses. Lamentar aquest tema de la Bonnie Tyler,
sí,
que ha cancel·lat el seu concert que havia de fer a Alemanya. Ja té una edat, té 74 anys.
Ha estat molt fumuda,
Sí. Es veu que, bueno, pues que ha suspès aquest primer concert de la seva gira europea que tenia prevista el dissabte a Alemanya, després d'anunciar-se que continua hospitalitzada A Portugal, exacte, després d'una operació intestinal d'urgència a la que va ser sotmesa fa un mes.
Sí.
Després també tenim que la princesa Margarita de Dinamarca, doncs, bueno, no, perdó, la reina, Margarita de Dinamarca II, torna a estar hospitalitzada.
Ai, pobra.
Sí, i per altra banda també que preocupa la salut de la reina Sònia de Noruega, la dona del rei Harald de Noruega, de 88 anys. Mm. O sigui, tenim una mica la monarquia xunga. Bueno, o les monarquies xungues, eh? Bé, què més? Què més? Bueno, que s'ha acabat el rocío, eh? Diu aquí, la romeria vuelve a convertirse en un gran escaparate social de la moda flamenca. I després també, doncs, dir que avui la Helena Bonham Carter fa 60 anys.
Ah, felicitats, doncs.
Pues sí. Aquesta actriu, que era la... O és, vaja, o ha estat una de les muses del Tim Burton. Sí, és una dona una mica...
A mi... Feien bona parella.
Sí, 60 anys, sí. Una de les actrius britàniques més inclassificables, com diu aquí el titular de la Vanguardia. Bé, dit això, anem a veure. Avui és dimarts, dia 26, hem entrat des d'ahir la darrera setmana d'aquest mes de maig, perquè té 31 dies i acaba el diumenge. Ens queden 219 dies per acabar l'any i fem el programa 2986. Recordar a tots que demà estarem a Sant Julià de Lòria. Programa en directe de la parròquia de Sant Julià de Lòria.
Sí,
no serà la darrera vegada que hi anem, perquè, a més, tindrem l'honor, no, de...
Tenim dos bolos més a Sant
Home,
Julià.
Home, d'estrenar...
Farem el Sant Eloi...
I estrenar el d'allò,
el centre cultural. Centre cultural, sí.
Bueno, tot això també una mica motiu d'aquests 40 anys de Ràdio Valira, 25 anys de cadena pirinaica.
Ajudem a millorar. És la missió del Grup Pirineu, el líder en qualitat, prevenció i seguretat tècnica. Aquest dimecres descobriràs els controls que fa Grup Pirineu i que ens afecten a tots, com la metrologia de les bàscules i la revisió dels murs ancorats dels edificis amb Geotech. Programa especial de Passeu sense trucar des de Grup Pirineu a l'Avinguda Rocafort de Sant Julià. En directe, dimecres de 12 a 1 del migdia a Ràdio Valira Onda Cero, radiovalira.ad i xarxes socials. Ràdio Valira, 40 anys.
Sí.
Molt bé, gràcies, Malla.
Ja el portaràs tu, el tema, perquè jo això dels ancoratges, bueno, les bàscules, jo ho deu bany i prou, vull dir, no...
Però si ho haig de portar jo, això dels ancoratges...
Però això ens ho explicaran, aquesta bona
bueno,
gent.
Bueno, escolta, clar. Escolta, mira, per això està el programa, perquè hi ha moltes coses, com ara tu i jo, que no tenim ni punyetera idea, que ens ho expliquin, i hi ha molta gent que tampoc coneix
tant,
tot això.
Tant.
I aquí ve el tema, i com van començar, perquè aquesta gent porta molts anys amb totes aquestes històries. Bueno, l'hora del sol ha sortit a les 6 i 24 minuts, la posta de sol a les 9 del vespre, 20 minuts, tenim 14 hores, 56 minuts de llum diurna, i el punt més alt, 1 de la tarda, 52 minuts. Atenció a la temperatura, perquè déu-n'hi-do, home, no són les temperatures de, per exemple, de Sevilla...
Ni ganes. Mira, 40 graus, no ho sé, jo... S'ho podria aguantar.
Bueno, aquí tenim una màxima de 29 avui, eh? S'espera?
Sí, ja. No, que feia... Quan era? Dissabte ho vaig dir, ostres, quin calor, no?
I ahir també.
Vaig notar més calor el dissabte.
Bueno.
Mira, no ho sé.
El punt més alt el tindrem a la 1:52 minutets. Per altra banda, la lluna creixent, 75% il·luminada, i el refrany és aquest.
L'abril diu al maig, jo no he plogut, tu plou a raig.
Bueno, vale. Anem amb els titulars dels diaris. Aviam, comencem? Sí, quan vulguis.
Vinga, que començarem amb l'altaveu. Què ens expliquen aquest canvi legal per millorar l'atractiu internacional de l'oferta formativa de la Universitat d'Andorra? govern que ultima una modificació de la llei de l'ensenyament superior per habilitar la universitat a signar convenis amb altres centres que li permetin oferir als estudiants dobles titulacions. Mm. També, protecció de dades, expedient a govern per la filtració d'un examen d'un funcionari de presons. Mm. Més de 180 sancions per no portar els equipaments especials d'hivern. La majoria de multes s'han imposat a turistes i es concentren a Canillo i la Massana, especialment durant els mesos de gener i febrer. I també ens expliquen, sembla ser, que Andorra ha denegat la petició de nacionalitat de Carmen Thyssen.
Ah, mira.
I Laika deixarà de gestionar la gatera a finals d'aquest any. Què farem amb els gossets? Ai, amb els gatets.
Gatets. Bueno.
I
tinguem... Esperem que es busqui una solució,
sí,
no?
Sí, home, això, ah, i tant, home, perquè és que n'hi ha tants.
Home.
Que la targeta PK torna a funcionar en 7 aparcaments, eh? Vinga, doncs ja està.
Molt bé. El diari d'Andorra ens parla de que el Morabanc només pensa en el partit contra el Barça.
Ah, sí, juguen divendres a 9:15, crec.
Vale.
Crec.
No tinc
la data. Sí, sí, sí.
Val. També hi ha una entrevista al senyor Josep Oliver, que és catedràtic d'Economia Aplicada de la UAP, i diu que no és realista per un país petit viure al marge. Això és de les coses que han tret de l'entrevista. També orientació, com diu aquí, programàtica, i és que la ideologia política a l'andorrana, les particularitats del país distorsionen la classificació de les formacions del Consell. En plan, diu, etiquetes. En un mateix partit conviuen sensibilitats oposades, el que es fa difícil de catalogar. I els comicis, diu, corrents de pensament i organitzacions quedaran en segon terme a les eleccions. Bueno, després també que les sardanes tornen a marcar la jornada festiva a Encamp. És una diada de Sant Romà.
De les bons, no?
Sí, de la vila, sota un, això sí, sol de justícia.
Déu-n'hi-do.
Una calor considerable,
sí,
no?
Sí.
Bé, després també els bancs que reforcen la ciberseguretat per la irrupció de la IA. La manca d'especialització i la dependència dels Estats Units condicionen el sector. També augmenten el 33% les consultes per les vacunes al servei d'atenció al viatger del SAS. I, per últim, això, el consum d'aigua per fer neu el 2023-2024 va ser més elevat, o el més elevat, dels darrers 8 anys.
Consum d'aigua.
Això segons SAEDDE.
Ja.
Vale?
Bueno.
Bueno, doncs això és el més destacat.
Anem amb Digital Andorra.
Sí.
Aquesta notícia la llegia ahir amb una altra, concretament a l'Altaveu, i no sé on vaig veure de la televisió, que també se'n feien ressò, televisió espanyola, eh?
Sí.
Que Miguel Bosé troba casa a Andorra.
Ah, sí, sí.
Pagarà més de 10.000 euros al mes per un xalet a Escaldes.
Baratet, sí.
L'artista hauria optat per una casa situada a l'urbanització de Guem, molt a prop d'Andorra la Vella.
Sí, ja sé per on para, això, ja.
I els nens, doncs, els tenen 14 anys, un és el Tadeo i l'altre és el Diego.
Sí.
Recordem que en té 4, però els altres estan amb la seva exparella.
Ah.
L'escultor valencià, eh?
Sí, sí, clar. O sigui, estan repartits.
Sí.
Però que es van intercanviant.
No.
O sigui, uns...
Però si va acabar bastant malament, em sembla.
Ah, vale, vale. No, em pensava que primer en tenien un... No, no, que anaven passant d'un cantó a l'altre.
Doncs els nens això ja ho fien... Es havia dit, no?, que estan ja escolaritzats aquí.
Ja.
Segons les mateixes informacions, la casa és propietat d'una família britànica d'origen indi i es troba envoltada d'entura i muntanya.
Mm. Mm? Ja, ja.
Més temes, a veiem.
Tema, lloc molt tranquil.
Allau de multes a turistes per circular sense equipaments durant l'hivern a Andorra. Mm-hmm. També el brutal repte ciclista que unirà Madrid i Andorra en només 100 hores. Un centenar de participants recorreran 724 quilòmetres en una prova d'extrema resistència.
Déu-n'hi-do.
724.
O sigui, perquè Andorra-Madrid, Madrid-Andorra...
Unir Madrid i Andorra.
Que fort, que guai. Ara, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do,
Sí, sí, sí. Font Bernat.
Font Bernat ja està amb un
ahí altre... Ahí te quiero ver, escopeta. Ahí te quiero ver. Font Bernat, ahí te quiero ver.
I això que... Clar, com que ha plogut tant, no?, el fenomen que està omplint els rius d'Andorra...
Ostres, sí.
I el desglàs, no?, sí, a un ritme sí, sí. Mai vist en una dècada, eh?
Sí, senyora. I encara es, preveu que sigui més caudalós, eh?
Ah.
Sí, mira, ho diu aquí també, el bon dia. El cabal dels rius a l'abril és el més elevat dels últims 10 anys i al maig es preveu encara més cabalós. O sigui que... Bueno, ja es nota, com baixa el riu...
Ah, fa dies que no me'l miro, pobre.
Oh, jo sempre me'l miro. Oh. Jo sempre. Bueno, l'empresa familiar davant del repte de la segona generació per garantir la continuïtat, Leica, que renuncia a la gestió de la gatera i agricultura parla d'una relació complexa i conflictiva. Veurem si es pot solucionar, perquè pobres gatets, si no, malament. Bueno, la plec i la missa i les sardanes d'aquí, de Sant Romà, no? I després hi ha una, també, crec que sí, entrevista amb el president del Partit Socialdemòcrata, que és el senyor Pere Baró,
sí.
I que diu que en el moment que Europa doni el text per tancat s'hauria de convocar el referèndum.
Bé.
Pues molt bé. Vale.
Ai, senyor.
I argentins a Andorra que considera insuficient la quota de 9 mesos. Això és el més destacat del dia.
Molt bé, doncs...
Ara parlem d'un personatge.
D'un personatge.
Però quin personatge,
un
eh?
Un personatge.
Quin personatge.
Avui, 26 de maig, és el Dia Mundial de...
I am Dràcula.
Dràcula, príncipe de las tinieblas.
Doncs el Dia Mundial de Dràcula.
Dia Mundial de Dràcula.
O Nosferatu, aquest personatge creat pel novel·lista irlandès Bram Stoker el 1897, basat, atenció, en una figura històrica real, eh?
Correcte, expliquem una miqueta això, sí.
Doncs Stoker va basar la seva novel·la de terror gòtic en el príncep Vlad III de Valàquia, originari de Romania. El deien, l'anomenaven Vlad l'empaltador, Déu meu.
Sí, sí, sí.
Va ser molt cruel, una persona... Riu-te'n de l'Abascal, eh?
Sí, riu-te'n.
Amb els seus oponents... No, pobre,
pobre,
perdó, pobre
Abascal,
eh? I les persones que el van traicionar, els torturava de les pitjors formes possibles. Es veu que va provocar més de 10.000... 100.000, perdó, me quedava curta, 100.000 víctimes, les empalava...
Sí, sí. No?
Als bosques romanesos. I això va servir d'inspiració a l'escriptor Stoker per la creació de la seva gran obra literària, Dràcula, connectant el seu personatge protagonista, el comte Dràcula, amb el vampirisme. I com que es va publicar el 26 de maig, però del 1897, el 26 de maig és el dia de Dràcula.
Més que l'Abascal, que pobre tampoc no n'hi ha, per tant. Potser el compararia més amb el Netanyahu. Ja veus el que et dic.
Oi.
Que sí?
Jo dic que són dimonis.
Pues sí.
Diables.
Vaya dimonis.
Els diables.
Bueno, avui recordarem que com a 26 de maig va passar també un altre del 2003, que allò també va ser una conya marinera, lamentablement. Es va estrellar aquell avió Yakovlev, el Yak-42,
sí,
allà a Trebisonda, Turquia, i a la que van morir 62 militars de l'exèrcit espanyol i que va passar a la història per un cúmul impressionant,
sí, sí,
impresentable d'errors que van passar doncs, a l'hora de la identificació dels cadàvers. Recordem que aleshores governava el PP, eh? Que déu-n'hi-do, també. Bueno, en fi, el 1940 i també dins de la Segona Guerra Mundial va començar la batalla de Dunkerque, allà a França. Després ens van fotre una pel·lícula impresentable.
Ja, és veritat.
Hosti, quin pastinyo.
I el 1923 es va realitzar per primera vegada la carrera 24 hores de Le Mans.
Exacte.
I que continua realitzant-se,
No, exacte. Són
continua fent.
Que, mira com aquesta, com la de les 500 milles d'Indianapolis, aquestes ja mítiques carreres, Bueno, el santoral d'avui... avui se celebra principalment la festivitat de Sant Felipe Neri o Sant Felip Neri.
Sí, era florentí d'origen però romà d'adopció, havia nascut el 1515, el 1515, conegut com l'apòstol de Roma i patró de la joventut. Va destacar perquè es veu que tenia un gran sentit de l'humor.
Es veu que sí, que era molt divertit.
I la seva innovadora manera per evangelitzar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, es veu que explicava acudits i... Era un tio molt divertit, sí. Bueno, a banda, a Barcelona té una plaça.
Home, hi ha molts llocs, no?
La plaça Sant Felip Neri, home, i tant. Bé, a banda d'això, també és Sant Eleuteri, papa número 13 de l'Església Catòlica, conegut per la seva tolerància. Es veu que era un home que tenia una tolerància tremenda, És que a vegades, això també és molt important, perquè a vegades hi ha molta intolerància, no? I, cony, tenir, bueno, ser amb això una mica tolerant amb moltes coses que passen també és bo.
Avui també és Santa Mariana de Jesús, la primera santa equatoriana coneguda com Azucena de Quito.
Sí, i també Sant Agustín de Canterbury.
Això.
Sí, aquest home era bisbe, monjo, benedictí.
Benedictí.
Ops, bueno, és igual. Ja m'ho he entès. Benedictino. Prenia molt benedictine, te'n recordes?
No.
Sí, el benedictine, el licor aquell. Hi ha un licor que es deia...
Amb uns quants graus, no? Suposo.
Bastants. Van com les aromes del Montserrat.
Aromes de Montserrat.
Sí, sí. Però, clar, és una cosa molt nostrada.
No és el mateix. Les aromes de Montserrat, no les aromes de Meritxell.
A veure, una borratxera amb aromes no és el mateix que una borratxera amb valentans.
No, escolta. Bueno. Res, i anem amb la frase de Marie Curie. No podeu esperar a construir un món millor sense millorar les persones. Cadascú de nosaltres ha de treballar per la seva pròpia millora.
Pues sí, senyora. Té molt raó. Bé, avui, 1926, va néixer el gran Miles Davis.
I avui fa 78 anys, Stiff Nicks.
Sí.
La cantant de Fleetwood Mac.
Sí, senyora. I avui també ens fa anys, va néixer el 51, una dona molt maca, realment. Qui no ha estat enamorat en algun moment d'Anna Belén?
Jo. Jo no.
Jo sí.
Pilar Cuesta Acosta,
I...
Em fa, doncs, a veure, 75,
Sí, va néixer el 51 i, evidentment, avui ho celebrarà amb Víctor Manuel.
Oh, i tant.
Uau.
Avui també és l'aniversari, en fa 62, Lenny Kravitz, Leonard Albert Kravitz, sí. Nova Yorkès,
Correcte. Que darrerament, ostres, perquè aquest tio, no et pensis, ha sigut moltes coses, Vull dir, intèrpret, compositor, multiinstrumentalista, també productor, i darrerament ha estat... com molt de capa caiguda, no se sap gran cosa.
Home, de capa caiguda potser no té ganes de...
No ho sé, però se'n parla poc, i a més és un tio molt, bueno, gran músic. En fi, bueno, i després també recordarem que tal dia com avui del 1966, els Beatles van gravar una cançó, aquesta, Yellow Submarine,
amb la veu solista del Ringo.
Poquíssimes cançons.
El Ringo Starr.
Amb els Beatles que canta Ringo Starr, no? Sí. Bueno, per alguns, divertida.
I per altres, una caca.
La pitjor cançó de la història dels Beatles.
Ara aquí no la canten mai.
Ah, sí, perquè aquesta la van arribar a cantar els Mustangs.
Imagina't.
I es va fer una pel·lícula de dibuixos
Ah, sí, és veritat, eh?
Bueno, i avui el protagonisme, abans de parlar amb el professor Miralles, que tindrà el seu també protagonisme, avui parlarem de OJs.
Un grup nord-americà de rhythm and blues originaris de Canton, Ohio, format al 58. Tenen moltíssimes i hem escollit aquesta del 75.
Sí, i hem escollit aquest grup també perquè avui, tal dia com avui del 77, moria el cantant William Powell, tenia només 35 anys,
L'hem escollit perquè ens agrada la música. We love music, I love
boníssima,
music.
Boníssima.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero. Ràdio Valira. Celebrem 40 anys. Amb tu i amb el suport de...
Electrodomèstics Martínez. Zona Assegurances. Restaurant Pizzeria Venècia. Electricitat i extintors Escoem. Viatges Vilanova.
Ràdio Valira. La banda sonora de la teva vida.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tots els dies. Aprofita els preus estalvi a totes les seccions amb el nou catàleg. Com la cervesa tradicional Alhambra de 33 centilitres amb un 31% de descompte, ara a només 39 cèntims. O l'arròs vaporitzat Carrefour d'un quilo amb un 22% de descompte, ara a només 1,39 €. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs anem a parlar, com de costum, cada setmana amb el Joan Marc Miralles. Joan Marc, benvingut.
Hola, bon dia.
Com anem?
Bé, avui havia d'estar ja a l'estudi.
Ja,
ja. Problema tècnic.
Problema. Aviam, Joan Marc, un problema tècnic.
Doncs que no es podia dormir el xicot i havia de matinar molt i conduir tenint son, no pot ser.
Clar.
Molt prudent, eh?
Molt prudent, Joan Marc.
No, jo no. Imprudències al volant, zero.
Zero.
Molt bé,
Joan Marc. Si no has dormit, vol més...
I tant.
Sí, si ho pots posar, només...
Ja vindràs un altre dia, home.
Sí, no. Evident,
sí
que estaré per aquí.
Molt bé.
Celebro que estiguis bé, estiguis content.
Sí, no, ahir em vaig veure tot Rambo, ahir la nit.
Vas veure Acorralado.
Exacte, Acorralado.
Acorralado perquè, en principi, és Acorralado.
Sí. La primera.
La millor.
Sí, no, està en la pel·lícula. A molts anys ha guanyat.
Sí, no, però...
És com ho vull, això.
Sí, però és que és molt bona la pel·lícula aquesta de Corralado i, a més, amb el Sylvester Stallone, que està espectacular, aquest tio, com va estar a Rocky.
No li han donat mai cap Òscar ni res.
Mai cap Òscar, mai ni un.
Sí. Sí, diu que sí.
Quin li han donat?
Sí. Li van donar l'Òscar al millor guió per Rocky.
Bueno, però el guió...
Ah, ell diu com a persona.
Dic com a persona, com a actor.
Però era ell, eh?
Era allò que va fer el guió.
Bueno, sí, clar.
De guionista.
Ja de guionista, però que sí.
El guió de Acorralado també és d'ell.
Ja, però jo, a mi sempre m'ha semblat un tio molt intel·ligent, però vaja, hi ha molta gent i molts d'aquests crítics i tal, que ja veuen a l'Estaloni, és com si veiessin precisament a Dràcula, que avui és el dia mundial de Dràcula. No. Ui, tu, quina merda! Ja vull. Sí.
A veure, sí. Anem a parlar de l'Starship. Com està tot plegat, com el tenim.
Darrer test de l'Starship.
Això.
Sí, va ser aquest cap de setmana, eh? Va ser el dissabte.
Sí.
Que vam fer el
test.
La versió 3 de l'Starship, que és aquest coet del senyor Elon Musk, el més potent que s'ha fet, mai. I què és el que tindria de portar els astronautes a la Lluna amb l'Artemis 4, eh?
Aquest és aquell que és tan alt?
Sí, és alt i potent, i al principi podria portar gent a Mart, segons el senyor Mas.
Però,
per ara estem en fase de proves. Recordem que va tindre molts problemes en les seves primeres dues versions, que poques van acabar senceres.
Per això.
Sí. I aquesta versió 3, pues, segons SpaceX i Elon Musk, va ser un èxit fabulós. Segons el que tothom va poder veure, va ser un nou fracàs. I fracàs perquè la primera etapa del coet, que es va llançar el dissabte a les 12:35 de la matinada...
Sí.
No va retornar a la base. Normalment i s'ha vist un parell de cops ho han fet, han retornat a una plataforma que està en el golf de Mèxic i amb un parell de pals l'agafen i queda reutilitzable per un proper viatge. Doncs aquest, d'entrada ja li va fallar un dels 33 reactors que porta, perquè els Starships són coets amb un disseny una miqueta diferent. En lloc de tindre 3 o 4 grans reactors, com tots els coets normals, aquests en porten 33.
No. O sigui, més petits, no?
Més petitons, sí.
I tots es posen en marxa?
El problema és aquest, que s'han de ficar tots en marxa, sincronitzats, i han de cremar el mateix, han de funcionar al mateix temps, encara no hi ha hagut cap vol, cap ni un, en què els 33 hagin funcionat tots. Aquest vol no va ser una excepció, un dels 33 no va funcionar, la cremada de la primera etapa va ser incompleta, i llavors el que van haver de fer és compensar una miqueta, cremar una miqueta més als altres, per poder ficar la segona etapa en la trajectòria que estava prevista. Però això va fer que no hi hagués carburant suficient per fer la cremada de retorn, i doncs la primera etapa va acabar explotant en el Golf de Mèxic, amb unes imatges que també es poden trobar per internet, molt espectaculars, i tothom aplaudint, però va acabar estrellant-se en el mar i explotant.
Sembla mentira, per un,
Sí, sí, no, però clar, és que està mil·limetrat.
Ja.
No et pots permetre una fallada. La segona etapa, pues, que en té sis de reactors, també n'hi va haver un que no va funcionar. Tampoc no hi ha hagut cap vol en el qual els sis reactors de la segona etapa hagin funcionat.
Carai.
Això va fer que no s'arribés a la trajectòria que s'havia planejat. No era un vol orbital, era un vol suborbital, que va arribar fins a uns 200 quilòmetres d'alçada, però no va completar una volta, una òrbita a la Terra, és a dir, que és un vol parabòlic suborbital, però tot i així no va arribar en aquesta trajectòria que s'havia previst, i tot i deixar anar 22 satèl·lits de prova, que no són satèl·lits reals, però són com els satèl·lits Starlink que llencen els altres coets del senyor Musk. Aquests eren de joguina, i n'hi havia dos que portaven càmeres per fer imatges xules i, evidentment, per vendre el producte als inversors i al govern americà, que és el qui paga les factures de tot això. Però vaja, va fallar la inserció en òrbita, i una de les proves que s'havien de fer, la més important de tot el test aquest, que era tornar a engegar els reactors Raptors en l'espai, perquè això serà una maniobra absolutament necessària i que, si no, no es pot fer el vol cap a la Lluna. I tornar a engegar els reactors, això no ho van fer, perquè ja vam veure que això no anava enlloc. La segona etapa del coet va tornar a baixar, i aquesta tampoc es va recuperar, que s'hagués pogut recuperar en una plataforma que tenen a l'Oceà Índic. No, va acabar explotant també de forma esplendorosa, perquè el senyor Musk, els focs d'artifici sembla que li agraden molt, i doncs ell comparteix a les seves xarxes l'explosió i diu: fantàstic, fabulós, i se sent a tothom a la sala de control aplaudir com si sigués un gran èxit, i cantant USA, USA, USA.
I total, que és un fracàs com una casa de pagès, oi?
Estem, bàsicament, a les beceroles de que aquest coet pugui fer alguna cosa. Ja no dic anar a la Lluna, sinó llançar algun satèl·lit o ficar-se en òrbita, que per ara encara no ho hem fet. Estem a maig del 2026.
Sí.
En principi, aquest coet ha de portar d'aquí dos anys, bàsicament, a tres astronautes a la superfície de la Lluna.
Tu no l'hi veus, no?
Bueno, és que ningú. Els únics que ho veuen són aquesta gent de SpaceX, que es segueixen entestats en que la tecnologia funciona i que la seva manera de funcionar és així, però cada test és més deplorable que el precedent, no? I ells diuen que fan avenços, però realment ningú els acaba de veure. Sí que es veuen passos enrere, i aquesta versió 3, que tenia de ser la més potent i la més fiable i la més fantàstica i tot, pues sembla que continua com la versió 1 i la versió 2. Hi hauria d'haver una versió 4 que hauria de ser la definitiva, és a dir, que normalment estem al penúltim pas per la versió definitiva de l'Starship. I bé, bueno, pues era el primer test, veurem si n'hi ha més. Aquí han tardat gairebé 6 mesos entre l'últim test i aquest. És a dir, hi ha hagut temps per modificar, canviar, arreglar i tot i així.
Tarden
6 mesos més pel següent, i arribarem que la data de llançament a la Lluna ja serà imminent.
Estava pensant, Joan Mar, si és que trobarien també astronautes per pujar.
Segur.
Sempre n'hi han de...
Vols dir que no s'ho pensarien
una mica
abans de pujar,
tio? Jo m'ho pensaria més d'una vegada.
Ho veus?
Seria més d'una vegada. Però recordem que han de pujar amb la càpsula de l'Orion, la càpsula Orion, amb el coet SLS, que aquest és el que va funcionar a l'Artemis 2, i que tot va anar perfecte i milimetrat, i que no se sortia de ni d'un mil·límetre de les trajectòries que estaven marcades. Això és NASA, és veritat que s'han gastat moltíssims mils de milions de dòlars amb això, però SpaceX s'haurien de trobar amb l'Starship en òrbita i aleshores anar cap a la Lluna. Però vaja, ara mateix SpaceX i l'Starship no és capaç de ficar ni joguines amb una òrbita al voltant de la Terra. Deixen anar amb òrbites suborbitals, a 200 quilòmetres. No donen voltes a la Terra, tornen a caure aquests objectes i es cremen a l'atmosfera. És a dir, que estan molt i molt lluny de poder fer res.
Escolta, jo m'ha alguna curiositat. Això de donar una volta a la Terra per part d'una nau d'aquestes, quan triga o quanta estona està?
És un parell d'hores llargues.
Només?
Entre 2 i 3 hores.
Doncs no és gaire.
Depèn de l'òrbita. Una òrbita baixa són 2 o 3 hores, és el que tarda l'Estació Espacial Internacional. Aquí, mira, per anar de Florida a l'oceà Índic, que és més o menys la meitat de la Terra, o meitat de recorregut de la Terra, van estar 1 hora i mitja. Entre 2 i 3 hores. Quan més alta és l'òrbita, més tardes. Per exemple, els satèl·lits que estan geosincrons, que estan a 36.500 quilòmetres de distància, que són, per exemple, els satèl·lits de telecomunicacions o satèl·lits que fan la meteorologia, imatges de meteorologia o Meteosat, que estan a 36.500, i aquí l'òrbita són 24 hores, és a dir, que giren com la Terra, sempre estan a la mateixa posició.
O sigui, no es mouen de posició. No. Molt bé, molt bé.
Senyor.
Aviam, què més tenim ara? Tenim aquí, de vegades, un resultat que semblava molt segur. No resisteix una nova anàlisi.
Sí. Bueno, la ciència és el que té, A vegades sembla que els resultats són fantàstics i tot. I publiques els resultats i tothom ho dona per fet i per coneixement adquirit. I després, quan tu tornes a mirar al cap d'uns anys, en aquest cas al cap de 12 anys, i reanalitzes les dades, més de 14 anys de dades acumulades, entre el 2012 i el 2026, te n'adones que potser el resultat no era el correcte. Però això també és ciència, és ciència. I ara, en aquest cas, això ens ha passat, o ha passat, a l'equip que el 2014 va anunciar que havia detectat plomes de vapor d'aigua que s'escapaven de la superfície d'Europa. Europa és un satèl·lit de Júpiter, és el quart més gran satèl·lit de Júpiter, és un dels satèl·lits originals que va descobrir Galileu el 1610. I el que té aquest satèl·lit és que creiem, i continuem creient, que sota la seva superfície gelada hi ha un mar d'aigua salada, i que quan hi ha grietes a la superfície del satèl·lit, en el gel que cobreix completament la superfície del satèl·lit, i que hem vist que aquestes grietes existeixen, perquè les imatges que tenim del Voyager, per exemple, es veuen perfectament que hi ha grietes en aquest gel, doncs es pensava que sortia l'aigua per aquestes grietes i a l'arribar a la superfície es vaporitzava i hi havia plomes de vapor d'aigua. Almenys això és el que ells van pensar, utilitzant dades del telescopi Hubble i d'un instrument que es diu l'STIS, que és un instrument que jo conec bé perquè vaig ser durant uns anys el científic europeu que més dades de l'STIS havia analitzat.
Ostres!
Vaig analitzar unes 70.000 de dades.
Déu-n'hi-do, noi!
Déu-n'hi-do. On t'ho vas fer, això, Joan Marc?
Això a Alemanya. Treballant pel telescopi espacial a Alemanya.
Que guai.
Un instrument que és fantàstic, que a més de fer imatges, agafa espectres, i doncs permet analitzar el contingut de la llum que ens arriba en aquest cas d'Europa. Ells van analitzar els espectres de la llum que ens arribava d'Europa a partir de les imatges obtingudes, i en particular miraven una una línia d'emissió, que és la línia Lyman alfa, que és una línia que es produeix quan la llum està dispersada per hidrogen molecular, molècules d'hidrogen. Ja. Molècules d'hidrogen que es troben en el vapor d'aigua.
El
vapor d'aigua, quan es deia, pues, es dissocia l'oxigen de l'hidrogen, l'H2O, i queda l'H2, i l'H2 produeix aquestes línies de Lyman alfa, es poden observar. Ells van creure que havien observat durant 2 anys, entre el 2012 i el 2014, aquestes línies de Lyman alfa en els límits d'Europa, en el bord d'Europa, i doncs això ho atribuïen a núvols de vapor d'aigua que s'escapaven de la superfície d'Europa. Ells li donaven a l'època un que normalment s'agafa en ciència, un 99,9% de probabilitats de que això era una línia de Lyman alfa correcta i ben analitzada.
Pues no, oi?
Era un 3-sigma. Ara ho han rebaixat, en lloc del 99,9%, a un 90% de probabilitats que sigui un 90%. Però això en ciència no és suficient per afirmar que realment ho tens, perquè 10% de probabilitats encara et deixa la porta oberta que no sigui un Lyman alfa, sinó que sigui soroll, en realitat. És el que diuen, que és possible que aquestes dades que van obtenir de les TIS siguin soroll, perquè estava realment en el límit de la capacitat de l'instrument i del telescopi en aquell moment, i ho van portar tan al límit, que si mouen una miqueta la posició d'Europa d'un píxel o de 2 píxels, canvia tot.
Ostres.
Un píxel o 2 píxels.
Ja.
Com que no sabien exactament si estava centrat en Europa la càmera en aquell moment i no hi ha la precisió. Realment estem al límit de la precisió del que el telescopi et pot donar. I estic completament d'acord amb el que ells analitzen, perquè jo també ho he vist en els anàlisis que jo havia fet d'aquest instrument.
Pues
realment, si no tens l'absoluta certesa de la precisió de com apuntar el telescopi i no la pots tenir perquè en aquells moments no la podíem tenir, i ara encara menys, perquè el telescopi és molt menys precís apuntant ara l'instrument ja no funciona per això, però ara encara és menys precís que en l'època, però ja en l'època no es podia fer. I doncs ens queda aquest dubte. Un dubte per això que podrem desvetllar ben aviat, perquè en principi i basats en aquests resultats, la NASA va autoritzar una missió per anar a observar Europa, que es diu Europa Clipper, que va ser llançada el 2024 i que normalment arribarà als voltants del satèl·lit de Júpiter el 2030. Però vaja, el que ara queda una miqueta així en entredit és que clar, la NASA va autoritzar aquesta missió en base en aquests resultats, perquè Europa era un satèl·lit molt prometedor de que potser hi podria haver vida en aquest mar subterrani sota la capa de gel, i ara surt que el resultat potser no era correcte. És a dir que, bueno, ja veurem la missió si confirma o no confirma, però tot i així es queda una miqueta, dius, si això s'hagués publicat abans del llançament, a lo millor no hagués sortit aquesta sonda Europa Clipper.
Tenim això de...
De Neptú, no sé si tenim temps o què fem.
Ho deixarem per un altre dia, perquè seria una miqueta llarg d'explicar. Molt interessant aquest satèl·lit
de Neptú.
No? Que es diu Nereida.
Nereida.
Sí, que és el més excèntric del sistema solar i que hi ha observacions del James Webb que ens han ajudat a descobrir per què aquest satèl·lit és tan excèntric i potser era el més misteriós des que es va descobrir l'any 49, que ho va descobrir un tal Gerard Kuiper, del cinturó de Kuiper. Doncs va ser ell que ho va descobrir l'any 49. I en parlaré la setmana que ve.
Explicaré
què hem descobert de sorprenent d'aquest satèl·lit.
Escolta, Joan Marc, aviam, que ja sé que a la Candela no li agrada, però jo sí.
No, jo el felicito.
Per?
Home, perquè està molt content, perquè les noies van guanyar la Champions, no?
Les noies estan fantàstiques.
O no?
Home.
Joan Marc?
Sí,
Ah, ja que estàs content. Ah, ja m'ho penso. Vaig pensar en tu, dic, el Joan Marc deu estar eufòric.
No,
vam fer una festassa.
Sí.
I deixa'm que digui... 4-0, a més, contra el gran Olímpic de Lyon, que era l'Ogro...
Escolta, de tota
manera... S'hi ha ficat la senyora Michel Kahn.
Sí, de tota manera, deixa'm que digui una cosa, perquè...
Felicitar, no?
Jo la vaig veure també el partit, i el Barça va fotre 4 gols, però la Catacoll em va parar un fotimer de gols, eh?
Em va parar 2.
No, què cony, 2? No diguis 2. No, home, Joan Marc, no fotem. Si va parar com a mínim 4 o 5 gols de l'Olímpic de Lyon, tu. Que va estar esplèndida, va estar meravellosa.
Va estar molt bé, però de parades de mèrit en va fer 2. Una que va fer era un fora de joc claríssim, que l'haguessin anul·lat, però vaja, no, la Catacoy va estar molt bé i tot l'equip va estar excepcional, la Salma va estar molt bé, la Eva Pajor, que a mi em va alegrar molt que després de sis intents...
Fotés dos gols, no?
I guanyés la seva primera Champions.
Sí, no? És veritat.
Va vindre al Barça l'any passat per guanyar la Champions i la va perdre contra l'Arsenal, quan ja l'havia perdut 4 cops amb el Wolfsburg, 4 finals perdudes amb el Wolfsburg, una final perduda al Barça i finalment a la sisena ha estat la vençuda, per mi, la que és la millor delantera europea de tota la història.
Sens dubte. A veure, ràpidament, Joan Marc, a Crystal Palace, Rayo Vallecano demà.
Esperem que el Rayo guanyi.
Una història
formidable, no?
I la Champions? Corre.
I la Champions, l'Arsenal.
Estarem pendents. Gràcies, Joan Marc. Una abraçada.
Adéu, maco.
Tornem al vespre, eh?
A les 7.
Sí, home.
Apa, adéu. Fins aleshores. Adéu.